La reforma laboral ha prosperat al Congrés per un vot enmig d'una votació polèmica i casos de transfuguisme. Bé, en tot això no hi volem entrar, sinó que avui el que volem és centrar-nos en les noves mesures i aquelles que romanen vigents pel que fa al marc laboral que haurem de tenir en compte tant com a empresaris i com a personal laboral. Tenim amb nosaltres na Lídia Álvarez, gerent de la petita i mitjana empresa de Formentera, la PIMEF. Molt bon dia, Lídia.
Bon dia, Pepo.
Que també ve acompanyada d'en Pep Mayans, el president de la patronal. Molt bon dia, Pep.
Què tal? Bon dia.
Bé, primer de tot, com us deixa el cos, diguem-ne, aquesta reforma laboral, així, sensacions?
Sensacions? Evidentment, jo crec que una reforma laboral que duia temps ja negociant-se i parlant-se i que finalment, com tu has dit, es va aprovar, dona igual a com, que es va aprovar i punt, perquè duia temps fent-hi feina. Tenim que veure ara, que m'ho l'estan mirant detingudament, com la podem adaptar a un escenari laboral com el que tenim a Balears, no? Restringit en su temps, que només 6-7 mesos, la majoria de les empreses, potencia algunes figures que estan molt consolidades a les Balears, com els fixes discontinus, altres figures desapareixen, com vos contarà la bona Lídia, els temporals ho remata un màxim de 3 mesos, tens que presentar una planificació de com vols que distribueixi aquests 3 mesos. Bé, hi ha figures que tenim que veure com encaixen dins el mercat laboral i tot l'àmbit laboral de Balears. El que hi ha que dir és que, tant en el treballador com a l'empresari, no hi ha res que tranquil·litzi més a l'empresari que tenir un treballador que saps que cada any torna, que saps que és un treballador fidel i que el treballador està content. Jo crec que tots els empresaris desitjaríem que quan acaba la temporada, novembre, desembre, o qui té obert tot l'any, doncs no li afecta, però quan acaba temporades en novembre, això, o en octubre, estàs tranquil perquè saps que per l'any que ve tens la plantilla, o la mateixa plantilla, o poques modificacions. No hi ha res que tranquil·litzi més que tenir això, no? Per tant, si entre tots aconseguíem adaptar aquesta reforma laboral o que és el mercat de les Balears, doncs serà una bona reforma laboral.
Bé, el que volem intentar avui és donar doncs, algunes claus de quines són doncs, les principals elements no? de canvi pel que fa a aquesta reforma laboral i com això ens pot afectar aquí a Formentera. No sé per on voleu començar.
Bueno, uno de los cambios significativos es que desaparece el contrato por obra y servicio. Este era un contrato que utilizaba bastante el sector de la construcción, por ejemplo, y servicios de construcción. Claro, antes una empresa de construcción pues sabía que tenía pues, una obra que a lo mejor iba a durar pues 18 meses, claro. ¿Vale? Y entonces pues contrataba con este tipo de contratos. ¿Ahora qué va a tener que hacer? Bueno, pues ahora una vez que finalice las obras con su personal o bien recoloca, que claro, no siempre va a ser posible, claro. Recolocar a todo el mundo. Otra posibilidad va a ser pues pagar la formación para recualificar a ese trabajador, que tampoco va a ser posible, o a lo mejor el trabajador no le interesa, y entonces en este último caso pues tendrá que despedir con la indemnización del 7% sobre el convenio laboral.
O sigui, ¿no? Que seria contractar una persona de forma fixa fins que acabi la feina, i quan acabi la feina la acomiades.
Claro. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, este es uno de los cambios que afecta a este sector. Otro sector que se puede ver afectado es el de, por ejemplo, organización de eventos, sí. Gente que organizaba eventos, porque como ha dicho Pep, bueno, pues los contratos temporales han sufrido cambios y uno de los cambios también significativos es la penalización por contratos de menos de 30 días.
¿Això qué vol dir? Els contactes de menys de 30 dies tenen una penalització en la que són de
26 euros, pero es como acumulable, es decir, por ejemplo, un contrato de 10 días sí. Tendrá una penalización de 26, pero dos contratos de 5 días tendrá una penalización de 52, claro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como te decía, sectores como organización de eventos, gente que organiza conciertos, cosas así, pues lo va a tener más complicado, ¿no? Y luego lo que decía Pep, ¿no? La planificación, porque los contratos solo pueden ser de 90 días, máximo, los contratos temporales, pero no pueden ser seguidos. Ya no puedes estar trabajando esos 3 meses seguidos. Tienen que estar repartidos esos 90 días en todo el año. Claro, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que planificarse hoy en día a la hora de contratar personal es muy difícil. No sabemos qué ola va a ser la siguiente, la séptima, la octava, ah,
esperem,
otro virus.
Esperem que ja està la cosa. Bueno.
Sí, abans de que segueixin a Lídia, que segueixi explicant un poc els detalls, Això és una de les claus, i això ho volia posar de manifest, o sigui, sé que n'hem parlat alguna vegada aquí mateix, que el que ens va costar molt l'any passat, bueno, i l'altre també, perquè duim 2 anys, era planificar. És que no es podia planificar, perquè de repente tu tenies tota la teva plantilla configurada i ben estructurada i havies fet molta feina buscant-la durant l'hivern, i de repente pues, apareixen contagis, baixes, contactes amb positius. És impossible planificar. Per tant, el que deia al principi, a veure com podem adaptar aquesta reforma laboral a la realitat de lo que és Balears, bueno, i el que és Espanya ara mateix, no? Però sobretot en llocs on la temporalitat és tan impressionant com aquí a Formentera i Balears. No? Per tant, ja veurem, com totes les lleis, ja veurem com comenci a caminar, com comença a caminar i quina manera d'adaptar.
Llavors, si ho he entès bé, la temporalitat màxima d'un contracte ha de ser de 3 mesos i repartit al llarg de tot l'any, és això?
Temporal, sí.
Clar, llavors, per exemple, el típic contracte que es pot fer aquí de l'1 de maig a l'1 d'octubre o el 30 d'octubre, bueno, com no. Es farà allò?
És que aquí, sí. Aquí havia, se lleva mucho lo que es el contrato fijo discontinuo, sí, ¿vale? Sí. Esto no cambia, el contrato fijo discontinuo sigue ahí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay un cambio importante en los contratos fijos discontinuos que tiene que ver con la antigüedad. Es decir, antes un trabajador que tenía un contrato fijo discontinuo durante 4 años, que trabajaba 3 meses, su antigüedad en la empresa era de los meses trabajados. Ahora ya no. Ahora su antigüedad va a ser de los 4 años. Esto va a suponer un sobrecoste al empresario a la hora de indemnizar. Porque ya vas a tener que indemnizar sobre 4 años, no sobre los meses trabajando
reales. Ara ho entenem. Sí, suposem el supòsit que diu una Lídia. Imaginem que els últims 4 anys he fet feina durant 4 mesos en un restaurant, no?
Sí.
Llavors, exacto. Ja no cobraré 16 mesos com a indemnització, el 7% d'aquests 4 mesos, no? D'aquests 16 mesos com a indemnització, sinó que em computaran
4 anys d'antiguitat.
Els 4 anys com si hagués treballat els 4 anys, no?
Te computaran 48 mesos.
Exacte, això mateix. Claro.
A nivell d'aquest calculin la indemnització, sigui quina sigui la sortida que tinguis tu d'aquella empresa. Mm-hmm. 48 mesos te computaran, encara que no hagis treballat, 16, 4 mesos per any. Clar, això ja veurem com, per això te deia, repeteixo, com, a veure com s'adapta a la realitat de Balears, perquè clar, evidentment tu tens gent de totes les característiques, hi ha gent que no tens cap problema perquè saps que la tens fidel a l'empresa, gent que compleix i gent que la tens ja per sempre, però altra gent, pues, per lo que sigui, no s'adapta, vol canviar de feina i, bueno, i llavors entren en joc pues, el tipus de sortida que tu negocies en su treballador. Per tant, ja ho veurem. Deixem que comenci a caminar i si hi ha alguna cosa que no acaba d'adaptar-se a Balears, ja farem les nostres al·legacions i si és susceptible alguna modificació futura a aquesta llei laboral.
De todas formas, está claro que las reformas laborales son necesarias, no se deben abusar de los contratos temporales. Lo que pasa es que siempre hay que mirar muy bien pues cómo se hacen las cosas, porque luego pueden surgir problemas como que el empresario se piense 2 veces antes de contratar, que esto es un problema.
Eso sería muy contraproducente.
Esto es contraproducente y que luego aparezca o resurja una economía sumergida que también es un
encara
problema.
Encara usaría molt més, clar.
Exacto. Entonces, bueno, este es un poco el punto de vista desde el sector empresarial.
Us arriben ja preguntes, qüestions... quin és el sentit una mica de l'empresariat amb el que vosaltres teniu contacte, no?
El sentit és empresariat, jo te'l resumiré amb un exemple molt, molt gràfic, no? I per donar-vos una comparació, o sigui, quan tu ha tingut un accident o una lesió, què tens que fer primer tot? Recuperar-te.
Clar.
I llavors tornar a caminar, a tornar a fer la teva activitat normal o a tornar a córrer si corries és un deportista, no? Per tant, la temporada passada no va ser del tot completa, va ser bona, molt millor del que se'ns esperava, però no va ser completa del tot. Estem en fase de recuperació encara. Si aquesta temporada és completa des del principi fins al final i no hi ha cap sustro de darrera hora, podrem dir que ja estem en ritme de crucero, no de creuer. Si quan t'estàs recuperant te posen, te diuen, vinga, ara en la recuperació anem a posar-te una motxilla i t'has que dur aquesta motxilla a tas de quilos i te dificulten la recuperació, tardaràs més en recuperar-te.
Clar.
Per què ho dic en això? Pareix que hi ha una febre ara de fer lleis, de que la realitat que està en el carrer se plasmi damunt els papers a nivell legislatiu, anem amb tranquil·litat. El missatge que et dona l'empresariat, com responguent a la teva pregunta, és que anem amb tranquil·litat. Hem aprovat la llei laboral, la reforma laboral, que estava ja negociant-se fa temps. De repente se mos cau o mos diuen que hi ha la llei turística. Aquí vàrem trobar a faltar un poc de negociació, un poc no, un molt de negociació, perquè havíem estat 2 anys sense taula de diàleg social consensual cada 2 setmanes que fèiem que no fèiem la pandèmia. De fet, ahir va haver una taula de diàleg social per treure les mascaretes. I havia estat una col·laboració màxima a l'administració, des de totes les... de tots els punts de vista, tant associacions com govern i consell. Mos ha caigut la llei turística, que hi ha que veure la lletra petita, i convida tot Déu que la llegeixi, perquè és més de lo que es va explicar, i no es varen explicar les sancions, i avui s'aprova, i són 55 pàgines, i el que se mos va explicar eren les notes més importants, i convida la gent que llegeixi la lletra petita, perquè encara que es va dir que no representava molt i que a poc s'anirien adaptant, quan veus que el 2023 tens que tenir un pla de circularitat i que hi haurà revisions, hi haurà un certificat de circularitat i que per certificar necessites posar mesures que es puguin medir, i no ningú tècnic certificarà una cosa que no es pugui medir, tens que adaptar la teva instal·lació amb uns mesuradors de tot tipus. Ja deixem a part els llits.
El tema dels llits elevables.
Sí, deixa, perquè això, bueno, és la llei dels llits elevables, però tot deu conèixer aquesta llei per llits elevables, per res més, però hi ha molta més cosa. Ara se mos diu també que hi ha una llei d'envasos per fomentar retorn i reciclatge, que també representarà, ja ho han fet saber en els consells de presidenta, representarà una inversió important pels empresaris. Anem a poc a poc, ens estem recuperant, si guanyes un any normal tot anirà bé, però si no és normal, hi ha una sèptima onada, no sé què passarà. Per tant, no vulguem anar tan aviat. El missatge que ens dones empresariat és aquest.
Sí.
Ens estem recuperant, si Déu vol tot anirà bé, si no passa res, però no vulguem carregar més del que podem suportar. No? Aquest és el missatge més important.
A veure, anem a pams pel que fa, doncs, bé, la reforma laboral. Ja hem anat comentant una mica els principals aspectes. Ara ens apuntava, doncs, el president de la patronal, doncs, el sentir una mica, doncs, del sector de la nostra illa, en el sentit, doncs, que bé, s'està recuperant, diguem-ne, d'un sotrac i espera, doncs agafar una mica d'embranzida, i ara se li plantegen reptes molt importants, més enllà de la nostra realitat del dia a dia com a empresa, com a petit restaurant, botiga, el que sigui, doncs a sobre adaptar-se a aquest nou marc jurídic. Ens quedem amb una cosa que afecta molt a Formentera, que és aquesta potenciació dels fixos discontinus, dels contractes de fixos discontinus, que segurament serà un dels temes, doncs, que més petjada tindran, tant pel que fa a la part treballadora com a la part empresarial, pel que fa a les afectacions de la reforma laboral a Formentera. Això d'una banda. D'altra banda, la llei turística, no?, que n'hem anat parlant aquests dies. Ara ho hem tret perquè justament, doncs, ara prospera el govern, el Parlament Autonòmic, doncs, aquesta nova normativa. Des de la patronal hotelera ens demanaven, home, sí, però volem flexibilitat pel que fa a l'aplicació en temps, diguem-ne, i després també ajudes econòmiques. Ens va dir l'altre dia la directora general del govern balear de turisme que sí, que hi haurien ajudes, no va acabar de concretar. Això, més o menys, us ho heu mirat una mica? Com aniran aquestes ajudes? Està el sector inquiet per tots aquests temes? Perquè, clar, això, aquestes reformes s'hauran de canvis de calderes, millora de circularitat, sí, reducció de residus, lo dels llits... Això, a veure, és una inversió, bueno, que pot ser substancial en alguns casos.
Claro, claro que está inquieto. Además, nosotros también tuvimos reuniones como patronal con la directora, donde nos manifestó, bueno, que y nos quiso tranquilizar, como que, bueno, era un poco que una fotografía lo que tenían que hacer ahora mismo las empresas, que habría tiempo, que con calma, que si se podía, se podía, y si no, porque hay muchas características, ¿verdad?, que comentaban, pues dependiendo de dónde esté el emplazamiento de este hotel, hay cosas que no puedes hacer, ¿vale? Entonces, bueno, se nos dijo esto. Lo que pasa es que, bueno, la parte de todas las sanciones que vienen detrás, esa parte no se nos comentó, ¿no?
Com va això de les sancions?
Home, les sancions va que per llit que no posis, quan te toca, perquè ja no t'has que posar tots els llits el primer any, depèn de la categoria, l'hotel et donen diversos anys i un percentatge per any dels llits que t'has que canviar, depèn de la categoria d'hotel. Si no compleixes això, cada llit que no posis són 500 euros. Per tant, això no se mos va comentar, ni tampoc se mos va comentar el tema de les sancions poden arribar a 60.000, crec que la quantitat, per no posar la caldera. Se li va fer saber allí que hi ha bandes de Formentera on la potència elèctrica d'aquella zona està complicada.
Claro.
Diu, bueno, estudiarem cas per cas, es fa la petició, s'argumenta per què no, en fi. Llavors, quan poses la realitat, que és el que t'estava comentant abans, quan et deia el de fer lleis i que t'es traslladar la realitat sobre el paper, quan ho poses del paper sobre la realitat et surten problemes. I, bueno, mos va dir que ho féssim saber i que aniríem estudiant cas per cas. Bueno, espero que sigui així. Espero que sigui així perquè, primer, que és una caldera elèctrica, n'hi ha de molts de tipus, evidentment, però el consum elèctric és important.
I no està barato, tampoc, el consum elèctric?
Ni molt menys, ja ho sabem tots. O sigui que, allà, per això de que convida tot Déu que llegeixi la lletra petita, perquè ara es pot llegir, està penjada en els portals corresponents, i hi haurà més d'una sorpresa. No només per això, també, per la quantitat de medidors que hi ha que posar per tenir una, ho he dit a l'idea ara mateix, una imatge perfecta de com és el teu negoci. En quin sentit? En el sentit de quanta aigua consumeixes, quanta llum consumeixes, en a quina hora la consumeixes, a quin sistema tens per estalviar aigua, a quin sistema de reciclatge i de reutilització de productes tens, perquè la llei en definitiva és tens que complir un plan de circularitat. Això què significa? Significa que tu quan compres una màquina, compres o fas una instal·lació, tens que aconseguir mantenir aquella instal·lació el millor possible perquè en el moment de canviar-la el seu valor sigui el màxim possible. Per això es diu circularitat. És diferent al reciclatge. El reciclatge vol dir que quan ha acabat la vida útil d'un producte, tu algú el pots reutilitzar, estigui en l'estat que sigui. Si està bé, doncs millor, i si està malament i serveix per alguna cosa, doncs perfecte. Aquí no. Aquí una circularitat significa que tens que intentar que el valor d'aquesta instal·lació, producte, màquina, sigui el màxim possible quan s'acabi la seva vida útil. I això què significa? Significa que el tens que mantenir el millor possible. I per mantenir una instal·lació o una màquina el millor possible, tens que tenir gent que ho faci. I fer un seguiment d'aquesta màquina, fer-li els controls i revisions que toquen. Per tant, tot és una despesa important de cara a que el plan d'aquesta circularitat se compleixi.
Pel que fa a la llei de turisme, que veiem que hi ha molts, molts aspectes, no?, que provoquen doncs, certa inquietud, no?, en el sector, ens deien des de la institució, des del Consell de Formentera, que havien trobat a faltar un diàleg, un consens, una mena de contactes abans de tirar endavant la llei. Des del vostre sector, també?
Absolutamente. Es que nos hemos encontrado... O sea... Nos hemos despertado con la ley, es que es lo que decía Pep, el sector empresarial se está recuperando y parece que todo lo que es consenso, todo lo que era antes un poco de diálogo, se está perdiendo y nada, te viene de repente. Y con nosotros, desde luego, como patronal, en ningún momento hubo un consenso ni un aviso de que esto iba a salir.
En tot cas, la llei de turisme entenc que s'aplicarà a partir del 2023,
Sí, i de manera paulatina, de manera, en quant a el que m'estaves comentant abans, de llits i instal·lacions, sí. No farà falta que ho facis totes el 2023. I depèn de la categoria, hi ha uns períodes d'implantació, un tant per cent d'implantació, depèn de la categoria.
Clar, clar. Em sembla que fins al 2029, diria, no? Són 6 anys.
Sí, de i li vàrem dir una altra cosa, o sigui, només es parla d'estrelles a la llei de turisme. Hotels, li van dir, però bueno, apartaments, vivendes turístiques, tot això queda fora, queda inclòs, i també li van dir una altra cosa, o sigui, l'oferta complementari fa el mateix tipus de residus o té el mateix tipus de màquines que un hotel, perquè tenen cuines, també restaurants tenen cuines, bars tenen cuines, no ho sé, o no és que vulgui ficar dins el mateix pot tots els altres, no? Però és com una llei un poc estranya, no? Perquè crec que en doblen s'escan igual, fan el mateix esforç altres sectors de econòmics, estic parlant de carpinters, estic parlant del teixit, estic parlant de gent com deia Lídia abans, de constructors, que la gent que treballa a l'hostaleria. A lo millor això és un primer pas, però allò va fer una llei, perquè aquesta llei, si no hagués estat en turisme, està en turisme perquè és la principal activitat econòmica de Balears, però es ve pogut adaptar a qualsevol sector econòmic d'Espanya, no?
Sí, sí, sí.
Carpinters, electricistes...
I a veure, Pep, això que quedi clar, els habitatges turístics no, també estan afectats per aquestes normatives de la llei turística? O sigui, per exemple, el tema dels llits s'ha d'aplicar també als habitatges turístics?
En principi, nosaltres entendem que no, que això no afecta a les estancies turístiques. Entendem que no.
Ja
però bueno, hoy se aprueba y...
Ja veurem.
Haurem d'anar com apuntant Pep, llegint-se lletra...
Sí.
Són 55 pàgines que s'aproven avui, o sigui, bueno, us ho podeu descarregar i...
Bé, altres coses. Aquesta setmana doncs, hem sabut que el propòsit del Consell Insular de Formentera és que comenci la temporada a la Setmana Santa, no? O sigui, estem parlant de mitjans d'abril. Com ho veu el sector? Ho veieu factible? Ho dic, enguany la Setmana Santa cau...
14 d'abril, por ahí.
14 i després el 18, no? Mm.
En tenim més ganes que ningú, t'ho puc assegurar. O sigui, quan abans comencem... La gent se comença a activar i quan és ja maig, que és el començament oficial de la temporada, estiguem ja tots rodats. Evidentment no tot Déu obrirà en abril, en Setmana Santa. Tot Déu, o la majoria obri durant el mes de maig, ja no dic que es diu, dic durant el mes de maig. Però tot Déu en té ganes i que l'any passat va ser el començament, diguem així, un poc més intens, va ser principis de juny, meitat de juny, perquè maig va ser... encara estàvem bueno, malament.
Sí, sí. Va ser el juny entrat.
Sí, sí, sí. Per tant, la gent en té moltíssimes ganes, que ha sigut una temporada, com he dit abans, completa. I si guanyes una temporada completa, que les expectatives i toquem fusta tots es compleixin, podrem dir que anem ja pel bon camí.
Bé, de moment, no sé si hi ha alguna... alguna mena de símptoma que ens faci entendre com podrà anar, si ja comencen les cridades de reserves, preguntes, tot això què?
Sí, sí, sí. Hi ha bon ambient, hi ha bones sensacions i torno a repetir, no me cansaré de repetir-ho. O sigui, demano que la gent que sigui responsable, que estigui tranquil·la, han passat la sexta i esperen que no n'hi hagi una sèptima. No?
Això esperem. Bé, altres coses. També aquests dies doncs, vam veure com s'entregava des de la PIMEF i amb el suport del Consell Insular els premis de la ruta dels Pinxos. Ho vau fer en un acte que va tenir lloc a la seu de la petita i mitjana empresa d'aquí de Sant Francesc. Bé, el Pinxo guanyador, la quesadilla de la Font de Plater.
Sí, no? Bueníssima, eh? Sí. Muy rica.
No, hem de dir amb en Plater que ell o que el porti algú que ens expliqui com fer-la, ens agradaria molt, no? Bé, doncs, en tot cas, la gent de la Font de Plater s'emporta doncs, un premi, em sembla que era anar-se'n a La Rioja amb dos nits d'hotel...
Sí, a les bodegues, al Museu del Vino Vivanco, con una cena en el museu, en les bodegues, i una noches d'hotel para dos persones. Tenemos que decir, para ser justos, que la votación fue reñida.
Molt
fue reñida entre Plater, Saboreada y Ginger Café, que era una nueva incorporación, mira. Y sorprendió mucho y fue reñida. Pero finalmente, bueno, la quesadilla del Plater se llevó el premio merecido.
Molt bé. 38 persones van ser les que van completar el circuit total dels 13 bars i restaurants, Espujol, Sant Francesc i Sant Ferran. Entre ells es va fer un sorteig i van haver-hi 4 guanyadors, no està gens malament. És el que tenen els premis a Formentera, de que la probabilitat de que et toquin és bastant elevada.
Claro, claro, claro. Además, es que el primer premio era muy goloso, eran 1.000 euros, que vienen muy bien en el mes de, bueno, enero y febrero para llevar las cuestas. ¿No?
Tú dirás.
Y luego, bueno, la verdad es que estaban todos muy contentos. El segundo premio que fue la cena estaba muy, muy contento.
Un sopar en burgués dels 13 establiments.
Sí, donde quiera de los establecimientos. Y luego, bueno, incluso pues nada, el tercer premio, que fue un surtido de vino Vivanco, que se lo llevó Balbina Yen, y luego un surtido de Ginebra de Formentera y Vermouth Millor, que se lo llevó Stefano Rovisi, y la verdad es que ya llamé a los cuatro y la verdad es que estaban los cuatro encantados con haber ganado el premio.
Tu diràs, de fet és el segon any que es feia, no, el tercer any que es feia, no, la ruta dels Pinxos?
No, la hicimos, empezamos el año pasado en la Navidad, lo que pasa, bueno, el año pasado no, en la anterior, perdón.
Exacte.
¿No? Exacto. Sí. Pero se tuvo que suspender porque aquí en Formentera el mes de diciembre fue cuando se puso tan mal. Entonces, por responsabilidad, los propios establecimientos dijeron, mira, vamos a parar porque claro, no querían contribuir, ¿no?
Ja me'n recordo, això estem parlant del 2020. 2020, ¿eh?
Del 2020, exacto. En diciembre del 2020. Entonces, nada, decidimos retomarla este año, 2021, en diciembre, como alternativa, a pesar de que sabíamos que la gente, mucha gente este año se iba a ir, porque el año anterior no había podido viajar.
Y había muchas ganas de marchar.
Y sí. Había muchas ganas de viajar, pero aún así pues agradecemos enormemente a los restaurantes y bares implicados que quisieron retomar la ruta y hacerla de nuevo esta Navidad para ofrecer una alternativa, ¿no?, a la gente que se queda en Formentera.
I tant.
Sí, hay que recordar que es lo que has citado abans dels 38, són els 38 que podien participar en el sorteig perquè varen completar el recorregut complet. Va haver molta més gent que va anar a molts dels restaurants, potser se'n va deixar un o dos i no ha pogut participar.
Clar.
Però els que varen completar eren 38, però n'hi va molta més gent que va participar. I vull agrair públicament el suport del Consell Insular perquè, bueno, va ser un suport importantíssim i...
Sí.
I esperem que a pròximes edicions també hi sigui. Li faig fer la petició públicament.
Molt bé.
I el resto de patrocinadores també, que aporten premios, Formentera Food Lovers, que, por ejemplo, nos ayuda con todo el soporte de visualización en las redes, de todos los pinchos, de los restaurantes. Entonces, a todos los patrocinadores, Carbonicas Tour, Vivanco, Mao, F Formentera, pues agradecer, ¿no?, que den soporte a la ruta.
O sigui que l'any vinent, el Nadal següent, també tindrem ruta, ¿eh?, en principi.
I quizás antes, ya veremos.
Ah, mira.
Estamos ahí estudiando un par de proyectos, ya veremos.
Molt bé. Doncs bé, estem pendents. Escolta, ja que avui hem parlat tant de llei turística, de reforma laboral, l'empresari que ens estigui escoltant i estigui pensant la que em caurà, pot acudir, diguem-ne, a la PIMEF, intentar, doncs, anar traient l'entrellat?
Totalment. Sí, Nelida s'ha estudiat més que ningú, juntament amb els serveis jurídics i econòmics d'Eivissa, la llei laboral, i li podrà resoldre els dubtes que tinguin, i convido tot Déu, siguin socis o no socis, que si volen atacar-se a PIMEF o cridar-lo, doncs que hi cridin. No? És un tema important. Jo crec que de cara a planificar una temporada et convé saber com funciona per poder adaptar el teu negoci a la llei vigent. No? Jo crec que és important de cara a la planificació. No? I que estiguin també atents a la llei a les futures lleis que apareguin. M'estic referint a la llei d'envasos i altres.
Molt bé, doncs estarem en contacte amb la petita mitjana empresa de Formentera, la PIMEF, Lídia Álvarez, la seva gerent, i el seu president, en Pep Mayans. Moltíssimes gràcies a tots dos. Feliç cap de setmana.
Igualmente,
Pepo. Gràcies.